Més de 24 hores efectius aeris i terrestres del Libanat i els bombers. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els agents continuen refrescant la zona. El foc que s'ha declarat a Sant Josep poc abans de les 4 i mitja està estabilitzat. Per la proximitat de les flames i per precaució, una trentena de persones han estat desallotjades i s'ha hagut de tallar la carretera de Sant Josep a Sant Antoni perquè els equips d'emergències hi poguessin treballar, i també per la proximitat de les flames. És el segon incendi forestal en poc més d'un dia, després del de Ses Feixes ahir, i el tercer en 5 dies després del de Cala de Bou de dijous. Tot això quan a Mallorca ha quedat extingit ja l'incendi a Sant Creus, a Bunyola, després de cremar mitja hectàrea de pinar. Fins a 8 focus s'han registrat en diversos punts anits a les muntanyes de Bunyola, uns incendis que haurien estat provocats i que la Guàrdia Civil ja investiga per cercar-ne l'autor. Tot d'una, entrevistàvem el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, per saber com van les tasques d'extinció a Eivissa. Abans repassàvem altres titulars d'aquest dimarts, dia 14 de juliol. La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu de l'estiu. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu. Els agents han detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any.
Llibertat provisional pels dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis.
El jutge els ha imposat mesures cautelars i no poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella. La jove de nacionalitat alemanya vivia a Mallorca per treballar durant la temporada i compartia pis amb els arrestats.
Les sales d'operacions de l'Hospital de Formentera podrien recuperar la normalitat a final d'aquest mes de juliol.
La seva activitat està limitada d'ençà del febrer per la presència de microorganismes. Això ha fet que s'incrementi la llista d'espera dels pacients. Espera que amb la substitució de el filtre de climatització de la zona quirúrgica se solucioni.
A la platja de Punta Prima, Sant Lluís ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina.
La mesura presa amb el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació.
L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president del Govern Central, per un delicte de prevaricació administrativa.
Segons recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per contra, la sala no ho ha acreditat el delicte de tràfic d'influències.
Durant l'informatiu serem en directe a Son Fusteret a Palma per veure com es viu la prèvia del partit de la semifinal del Mundial que juga a Espanya. Serà a partir de les 9 del vespre. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre. Serà contra França en un partit denominat com a final avançada entre dos dels millors equips d'aquest Mundial. Els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Didier Deschamps, compten en la totalitat de les seves plantilles, i a Espanya l'únic dubte és la presència de Pedri, Fabián o Zubimendi al costat de Rodri al mig del camp. El guanyador serà a la final i esperarà rival de l'enfrontament de demà entre Argentina i Anglaterra. D'altra banda, el Mallorca ja coneix dia i hora dels tres primers partits de la temporada. La Lliga començarà a Somoix amb el Mallorca Valladolid dissabte 15 d'agost a les 9 i mitja del vespre. La segona jornada, Granada-Mallorca, serà dilluns 24 d'agost també a les 9 i mitja. I la tercera, Mallorca-Ceuta, serà diumenge 30 a les 7 del vespre.
I demà, a partir de les 12 del migdia, s'activarà de nou la vista taronja a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca, i a la resta d'illes, groc per altes temperatures. Tot això amb una visibilitat baixa per la calitja. Dani Capó, bon vespre. Poc canvi s'esperen, no?
Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, demà serà un dia bastant parescut al d'avui. Tenim una altra vegada un cel bastant enterbolit, amb alguns intervals de núvols, també en calitja, que continuaran altres, també a nivell superficial, i amb unes temperatures que continuaran altes. De fet, demà poden pujar una mica més. Avui ha destacat la sensació de basca molt acusada de tot l'arxipèlag, amb unes humitats que han estat molt altes. Demà, més o manco, anirem per aquí, però amb temperatures un punt més elevades. De fet, demà podem arribar a fregar els 40 graus a punts d'interior l'interior nord de Mallorca. Per tant, precaució, perquè la situació realment serà difícil en aquest sentit. I el vent bufarà en conjunt entre fluix i moderat de component sud, de migjorn. A la mà, en general, esperava un aspecte bastant tranquil. Una mà, per cert, que avui ha arribat per primera vegada a superar els 30 graus, ha passat a la boia de Mor.
Gràcies, Dani, i un apunt més de servei. Perquè l'EMT modifica a partir de demà horaris d'algunes línies entre setmana.
És el cas de la línia Rafal 9, plaça de Progret, Son Roc Sindicat, la línia Porta o Pica, Coneta, Son Espases, i també la de Son Espases, Palau de Congressos. Les noves freqüències es poden consultar a l'aplicació mòbil o la web.
I en temps de cultura vos parlaran del llibre Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la Seu, un exemplar de la Catedral de Mallorca en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la UIB, per acostar als infants la intervenció de l'arquitecte català al temple. En parlarem minuts abans de les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Podem començar. Ha quedat estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat avui a hora baixa Sant Josep de Satalaia entre Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon foc d'aquestes característiques que es declara a l'illa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes, el tercer en només 5 dies després del de dijous passat. Per saber més detalls d'aquest incendi, saludam el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López. Bon vespre.
Hola, buenas tardes.
Com està aquest foc, dèiem, està estabilitzat quan de bombers estan treballant a la zona i quin temps s'espera per donar-lo ja per controlat?
Bien, justamente acabo de hablar con el técnico, con el DETEX, el director de extinción de Ivanat, y nos confirma que a las 19:00 se ha dado el controlado. Con lo cual ya podemos decir que el incendio está controlado y aunque se sigue trabajando las labores de enfriamiento, lo siguiente ya será darlo por extinguido y poder recuperar medios.
Deia que fa just 7 minuts que s'ha donat per controlat. Quin temps calculen que pugui donar-se per extingit i si durant tota la nit s'espera que hi hagi una brigada que quedi durant tota la nit per refrescar i vigilar la zona?
Bueno, tenemos unos 45 efectivos desplegados con más de 10 vehículos, más los efectivos aéreos, tanto tripulados como no tripulados. Yo creo que para ahora se empezarán a retirar progresivamente medios, empezando por los aéreos y después los terrestres poco a poco. Un par de horas de trabajo sí que van a quedar, pero yo creo que para esta noche no hará falta que quede ningún tipo de destacamento.
Deien que per precaució s'ha tallat la carretera, també per precaució s'han desallotjat 30 persones. Podran tornar a nit a casa aquestes persones?
Sí, por supuesto. Ahora progresivamente, a medida que ya no hay humo en la zona y empezamos a retirar nuestros propios medios, ya vuelve la normalidad en todos los sentidos. La carretera ya se ha reanudado el tráfico. Y poco a poco todas las personas desalojadas también están volviendo a sus viviendas y a sus negocios.
Fins que vostès treballin sobre la zona, saben que encara és prest, però hi ha cap hipòtesi que com han pogut originar-se aquestes flames?
Pues esto lo están investigando todavía, tanto policía como los agentes de medio ambiente están en ello y es pronto para aventurarse, la verdad. Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
De fet, dèiem que hi ha hagut en 5 dies ja 3 incendis forestals. No sé si podrien dir que s'està incrementant o és una tendència semblant a la dels altres anys.
Bueno, yo creo que es el resultado del comienzo de la temporada, del calor extremo, de la sequedad, de la falta de humedad. Es el resultado de muchas cosas, ¿no? Luego no sabemos por qué, de repente todo parece que se estabiliza. La gente se conciencia un poquito más de que es verdad que hay un peligro real. Y normalmente, pues luego por suerte se suele estabilizar y pasamos el verano un poquito con menos incidencias, ¿no? Pero sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
José Antonio López, cap dels bombers d'Eivissa, gràcies.
Nada, a vosotros muchas gracias, como siempre.
Això a Eivissa, mentre a Mallorca la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis de nit a les muntanyes de Bunyola. La principal hipòtesi és que els 8 focus haurien estat provocats per la mateixa persona. Tots han quedat en petit conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que avui a hora baixa ja ha quedat Clàudia Mallia extingit.
Sí, una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics com agents de medi ambient, policia local i protecció civil, han evitat que les flames s'escampassin en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat danys majors, segons ha explicat el programa Aranam, Jacob Galán, director d'extinció de l'Ibanat.
Suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
La pitjor part se l'ha endut al municipi de Bunyola, però també s'han registrat diferents focus a Lloseta i a Alaró. El regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera, diu que tot apunta que es tractaria del mateix autor.
Que algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de que algú que aposta li ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
I precisament per reduir el risc d'incendis, el Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana. Ho farà a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern.
Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees i també a Alaró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, fa una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu davant les altes temperatures i la manca de pluges.
Aconseguirem amb aquesta ajuda fer net més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
Ara les tasques de neteja se centren a Alaró i a una part de la comuna de Bunyola, a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comellà de la Cuina. La batlessa de Bunyola és Marian Serralta.
Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a de vora les cases, a de vora unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència això, serà més accessible poder accedir a la comuna.
Tot això quan apunta que l'ús d'un fogonet de cuina seria el causant de l'incendi a un infrahabitatge a Eivissa. És l'incendi que vos explicàvem a l'inici, que es va estendre ahir per ses feixes de Talamanca. El foc ha cremat 100.000 metres quadrats de canyissar i vegetació dins l'espai protegit. També s'investiga l'incendi ahir a un iot armat al port esportiu de Marina Botafoc. L'armador ha de presentar el pla per reflotar l'embarcació. I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Illes Balears i d'aquestes més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats en les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
En total, entre els anys 2015 i 2025 es varen notificar prop d'una cinquantena de casos. Segons aquests informes, els cops de calor varen ser majoritaris entre les persones en edat de treballar i 7 de cada 10 eren homes. El director mèdic del SAMU 061, Chema Álvarez, explica que s'han d'evitar les exposicions de risc i que cal hidratar-se. També diu és fonamental conèixer bé els símptomes per poder actuar tot d'una. Malestar general, confusió, temperatura corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca són els més habituals. Si es donen, diu, cal actuar de seguida i refredar el cos.
Ante un golpe de calor, lo fundamental es el enfriamiento rápido. Tanto si es retirando la ropa, hidratando al paciente, poniéndolo en un chorro de aire frío. Es más importante el enfriamiento temprano que no la temperatura que haya alcanzado.
A punt d'arribar a les 7:15. Llibertat provisional per als dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella.
La denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat feia poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual. La policia els va identificar i detenir. El jutjat de guàrdia els ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars. No es poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella.
I han estat identificats diversos menors presumptament implicats en l'agressió d'un altre menor a les portes d'un institut de Palma.
La Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la Policia Nacional du a terme la investigació per esclarir els fets després de la publicació d'un vídeo de l'agressió difós a través de les xarxes socials. Segons les fonts policials, l'agressió va tenir lloc el mes de maig davant un institut de Palma. Després d'identificar els presumptes implicats, la policia ha remès les diligències a la Fiscalia de Menors.
I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu que es du a terme cada any. De les persones arrestades, 92 han estat agafades infraganti.
El servei es reforça l'estiu per mort de l'increment de població que tenen aquestes zones durant la temporada turística. Destaca les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos i enguany, per primera vegada, també amb policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació. Els agents destaquen que la majoria de les detencions són de carteristes. És Francisco Javier Santos, inspector cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
I la detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí estatunidenc James Cotes Chambers Jr. ha provocat reaccions per reclamar el seu alliberament. A aquesta hora hi ha una concentració prevista a les portes dels jutjats. Allà hi ha la nostra companya Gemma Guasch. Gemma, bon vespre. Ha començat ja aquesta concentració?
Bon vespre, va arribant gent molt a poc a poc. En aquests moments hi ha una desena de persones. Començam a veure ja algunes cassoles. Ja han desplegat cartells on es pot llegir Free Palestine i Free Fergie o l'arma més potent d'Israel és el teu silenci. També hi ha banderes de Palestina i criden a la gent que hi ha al carrer a participar. Diversos col·lectius són els que donen suport, a aquesta protesta que han convocat per avui aquesta cassolada davant els jutjats d'Eivissa contra la possible extradició als Estats Units de l'activista i filàntrop James Fergie Cox Chambers Jr. Els convocants denuncien el que consideren una persecució política pel seu suport a projectes solidaris amb Palestina. Chambers va ser detingut a Eivissa el passat 10 de juliol per una sol·licitud d'extradició nord-americana i es troba a presó provisional mentre avança el procediment judicial. Els Estats Units l'acusen de presumptes delictes de blanqueig de capitals i suport material a organitzacions terroristes, acusacions que el seu entorn rebutja. L'Audiència Nacional haurà de resoldre l'expedient d'extradició. Aquí va arribant gent, s'hi va sumant aquesta protesta. En aquests moments, una quinzena de persones són front als jutjats d'Eivissa.
Gràcies, Gemma, en directe des d'Eivissa. Hem arribat a les 7 i 18 minuts.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Hospital de Formentera espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni la presència de microorganismes a l'avantsala del quiròfan, que ha fet que des de final del mes de febrer l'activitat hagi estat limitada. La llista d'espera dels pacients s'ha multiplicat per 2 i la demora, Elena Trinidad, per ser intervingut, per 5.
Després de substituir avui els filtres de climatització, dijous es farà una neteja integral i a final de mes estaran els resultats amb els que esperen poder recuperar el funcionament habitual. Des de finals de febrer, la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera només ha atès una intervenció emergent. La llista d'espera s'ha duplicat en un any. Actualment hi ha 25 pacients que esperen una intervenció. Fa un any hi havia 11. A més, el temps de demora s'ha multiplicat per 5. Fa un any els pacients esperaven de mitjana 21 dies i ara han d'esperar 112 dies per ser operats. Pel que fa als parts, s'estan atenent a una habitació de maternitat i només fan servir la sala de parts en cas de necessitat. Des de febrer fins ara s'han atès 8 parts a Formentera i 9 han estat derivats a Can Mises.
I no deixant les pitiuses, perquè el nou institut de Can Cantó a Eivissa podria ser una realitat l'any 2028. És la previsió que fa el govern, que ha anunciat que aquest projecte costarà 14,5 milions d'euros. Es licitarà de manera imminent. La primera pedra del nou centre es podria posar, Dani Manau, a final d'any.
El nou institut disposarà de 16 unitats per a 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats del Govern.
Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna i, sobretot, responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el batle de Vila, Rafael Triguero, han celebrat la construcció de l'institut. Els escoltem.
Jo vull recordar com es va iniciar la legislatura tancant un poliesportiu a l'Institut Xarc, que era el símptoma, la demostració de la degradació que patíem aquí a Cidi d'Eivissa.
Després de pràcticament 24 anys sense una infraestructura educativa important, degut a l'escreixement poblacional que hem tingut a la ciutat d'Eivissa, avui per fi presentam el projecte dels nou IES de Can Cantó, aquí a la ciutat d'Eivissa.
També s'ha anunciat que al pròxim curs tots els centres de primària de l'illa oferiran servei de menjador.
I els estudiants universitaris que el curs que ve vulguin estar a la residència de la UIB ja poden sol·licitar la plaça.
El formulari de reserva ja està disponible i permet tramitar la sol·licitud per al curs complet amb entrada prevista el 6 de setembre d'enguany i sortida el 17 de juny de 2027. La tarifa mensual és de 666 euros.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, cosa que suposa una venda de més d'un milió d'euros. Cristina Tomàs.
Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha en total 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat, i a Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns i dimecres de matí ja els havíem acabat i no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
Des de la Conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda tant per als productors com també per als establiments locals. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
En dos objectius. Una,
ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen normalment, doncs és una manera d'ajudar-los.
El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'1 milió d'euros.
I 940 famílies de les Illes han demanat acollir-se al primer programa del xec cangur d'ençà que es va obrir el termini dia 1 de juliol. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de 500.000 euros, però, si és necessari, s'ampliarà el fons d'aquest ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i família.
La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida que ha tingut el xec cangur entre les famílies. Fins a finals de mes es pot demanar aquesta ajuda per cobrir el cost de la matinera i altres despeses que tenen lloc durant el curs escolar.
Jo crec que el xec cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
Aquesta ajuda s'adreça a famílies amb infants menors de 14 anys o amb fills i filles menors de 21 amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. El programa es divideix en tres modalitats: cura al domicili, serveis durant el període escolar i activitats fora del període escolar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei en tramitació al Parlament. El termini previst és de 3 mesos.
La institució insular ha ressaltat que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca el 5 de juny passat. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord del ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de turismes de lloguer.
A Menorca, el PSOE demana un ple extraordinari durant aquest mes d'agost per accelerar la tramitació de cotxes durant la pròxima temporada.
Volen consensuar la modificació legislativa que cal fer a la llei de la reserva de la biosfera i iniciar-ne la tramitació al Parlament. Els socialistes consideren que el ritme actual no és prou àgil i tenen dubtes que l'estiu que ve estigui tota la normativa en vigor per poder controlar l'accés de cotxes a l'illa. Pepe Mercadal és secretari general dels socialistes menorquins.
El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat els temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària. Ara ens diuen que pel ple d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
I pel que fa a l'activitat aeroportuària, durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als 3 aeroports de les Illes.
Una xifra que suposa un increment de més del 2% en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Per Illes, el major increment s'ha registrat a Eivissa, seguida de Maó i, en darrer lloc, de Palma.
Tot això quan les previsions turístiques de cara al que queda d'enguany són positives, ho diu el darrer informe de l'Aliança Turística Exceltour.
De fet, les reserves a les Illes estarien més d'un 5% per damunt de 2025. En qualsevol cas, el sector el que destaca és la qualitat dels turistes i l'increment de la despesa que fan. Són Òscar Perelli, vicepresident executiu d'Exceltour, i Gabriel Escarré, president i conseller delegat de Malia Hotels.
El sector turístico español volvería, cosa que no hicimos el año pasado, volvería a crecer por encima de la economía española y habría generado respecto a 2025 15.462 millones más de euros de actividad.
Cuando digo calidad no estoy hablando únicamente de lujo, estoy hablando de calidad, de un cliente que sea más respetuoso con la ciudadanía, con el medio ambiente, que esté dispuesto a gastar más en la oferta complementaria y que sea más respetuoso. Entonces creo que ese es el modelo de desarrollo que buscamos.
I el conseller de Turisme, Jaume Boussà, demana a ENA que s'assumi a l'estratègia de contenció turística del govern i que assumeixi responsabilitat com a principal porta d'entrada dels visitants.
D'aquesta manera, el conseller respon al missatge del gestor aeroportuari que afirmava no tenir competència en matèria turística i que l'afluència depèn dels serveis i les places que promouen les autoritats locals i regionals com l'executiu.
La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments, per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veiem i d'aina massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït, no?
I la platja de Punta Prima, Sant Lluís, s'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina.
La mesura presa amb el Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, controlat l'incendi forestal declarat a les 4 de l'hora baixa Sant Josep de Sa Talaia entre els municipis de Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores.
Efectius de l'Ibanat i dels bombers d'Eivissa continuen fent feina a la zona per extingir les flames. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, ha explicat a l'informatiu vespre que els mitjans aeris ja retiraran. També ha explicat que les 30 persones que han estat desallotjades per precaució, a poc tornen a casa seva i que la carretera de Sant Josep a Sant Antoni ja s'ha reobert. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però el cap de bombers ha llançat un missatge de precaució a la població.
Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
Tot això quan a Mallorca ha quedat extingit l'incendi a Son Creus, a Bunyola, després d'haver cremat mitja hectàrea de pinar.
Fins avui, focus s'han registrat en diversos punts de les muntanyes, uns incendis que haurien estat provocats i que la Guàrdia Civil ja investiga.
11 persones han mort per cotxe de calor en la darrera dècada a les Balears.
I d'aquestes, més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada estreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern, elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a salut pública. Xema Álvarez, el director mèdic del SAMU 061.
Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu.
Els agents han detingut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any. Francisco Javier Santos és l'inspector en cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
I les sales d'operacions de l'Hospital de Formentera podrien recuperar la normalitat a final d'aquest mes de juliol.
La seva activitat està limitada d'ençà del febrer per la presència de microorganismes. Això ha fet que s'incrementi la llista d'espera dels pacients. Espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni.
I pendents de la votació al Congrés dels Diputats, que previsiblement tombarà avui hora baixa l'objectiu d'estabilitat 2027-2029, és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports.
El Partit Popular, Vots i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
I Gavi, pendent també de la selecció espanyola que juga el pas a la final del Mundial 2026.
Així és, serà d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, contra França, un partit que es considera com una final avançada. Amb dos equips tenen tots els jugadors a disposició dels seus tècnics, sense baixes i a punt de fer història. Espanya per arribar a la seva segona final mundialista i França cercant la tercera consecutiva. Els jugadors espanyols no tenen por del poder ofensiu dels francesos, escoltant Pedro Porro i Àlex Baena.
Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también te van a decir que no hay miedo ninguno, ¿no? Pero como he dicho, estar concentrado en contrarrestar lo que tienen de potencial y hacer el mejor partido de para nosotros.
Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador, y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
El seleccionador español Luis de la Fuente diu que coneixen molt bé la selecció francesa.
Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
D'altra banda, què en diu el seleccionador francès Didier Deschamps atorga el cartell de favorit a Espanya. El sentim.
Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
Pel que fa a l'estrella espanyola, Lamine Yamal, el jugador català, diu com creu que pot ser el partit.
Bueno, yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
A la selecció francesa també ha parlat la seva estrella, Kylian Mbappé.
Es un momento importante para mí. Claro que la importancia del partido es lo más importante. Es un partido de mundial, hay nada más importante que eso. Pero claro, voy a estar en un grupo de jugador muy pequeño en la historia de mi país. Soy muy orgulloso de eso porque es un privilegio para mí de estar aquí cada día, de tener la oportunidad de jugar con mi país, de representar mi país en la más grande competición del mundo. Al final, mi objetivo es siempre lo mismo, ayudar mi equipo y escribir la gran página de la historia de la selección francesa.
I aquí a casa, un exmundialista com el manacorí Miquel Àngel Nadal ha dit la seva al programa Esports 3 a IB3 Ràdio.
Realmente un sueño equipo, Francia. Vull dir, té un equipo fort físicament, té un equipo ràpid, té un equipo també en individualitats importants. I bueno, també hem de recordar que Espanya és dur darrere Vallada li ha guanyat. Sí. Espanya, jo crec que ha anat un poquet afegint cada partit, ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important és que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota.
Recordem que el partit començarà a les 9 del vespre, d'aquí una hora i 20 minuts, i queda per demà l'altra semifinal entre Anglaterra i Argentina. El migcampista argentí, Rodrigo de Paul, diu que l'expedició de la seva selecció estarà molt pendents del partit entre Espanya i França.
La verdad que hoy seguramente vamos a mirar todos el partido, creo que va a ser un lindo espectáculo, así que lo vamos a disfrutar, ojalá hagan el mejor.
El Real Mallorca ja té els primers horaris per al debut a segona divisió. El conjunt vermell obrirà la Lliga dissabte 15 d'agost a les 9:30 contra el Valladolid a Somos. Després es desplaçarà a Terres Granadines per enfrontar-se al Granada el dilluns 24 d'agost també a les 9:30 i tancarà aquest primer tram de calendari rebent el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del vespre. Mentrestant, avui el club ha obert les portes de l'entrenament. Els mundialistes encara no s'han incorporat a les sessions, però sí que han pogut veure vestits de curt els darrers fitxatges de l'equip que ja comencen a agafar ritme de cara a l'estrena lliguera. D'altra banda, afegim que avui el Mallorca ha superat els 10.000 abonats. Parlem ara d'handbol. L'handbol Eivissa ha tornat a confiar en Geno Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència, una temporada més. La il·lusió, poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. És l'entrenador de l'handbol Eivissa en declaracions a IB3.
Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
En futbol sala ja tenim dades 5 i 6 de setembre i seu per a la 37a Supercopa d'Espanya. Es jugarà al Palau Blaugrana de Barcelona. Encara no s'ha fet el sorteig, però recordem que jugaran la primera competició de la temporada el Barça, el Pozo Murcia, Jaén Pareixo Interior i Illes Balears Palma Futsal. Destaca l'absència del campió de les tres darreres edicions, el Gimbi Cartagena. I acabem en ciclisme. A l'etapa d'avui al Tour de França, la desena nova lliçó del líder Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar a l'Heliordan, una etapa de muntanya molt exigent i agafa més avantatge com a líder de la General. Demà, jornada plana entre Vichy i Nevers en 161 quilòmetres.
Gràcies, Gavi. Quan falta poc més d'una hora perquè comenci la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França, connectam amb Som Fusteret, en Palma, on l'Ajuntament hi ha instal·lat una pantalla gegant per seguir el partit. Les portes s'han obert a les 6 amb actuacions musicals. Davant aquest esdeveniment, Cort ha desplegat un dispositiu especial per garantir la seguretat dels aficionats. El recinte compta amb presència de la policia local, servei d'emergències i personal de seguretat, mentre que el servei de bus de l'MT i el servei ferroviaris de Mallorca han reforçat els serveis de bus i metro per facilitar tant l'arribada com la tornada dels assistents. També a Eivissa es podrà seguir per pantalla gegant a Sant Antoni aquest partit. A Sant Fusteret, a Palma, i tenint la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
Bon vespre, doncs, aquí a Sant Fusteret. Molt d'ambient es troba i, sobretot, moltes ganes de gaudir d'aquesta nit de futbol. Fins aquí s'hi han desplaçat aficionats de totes les edats per seguir en pantalla gegant la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Entre el públic, més de 300 persones, no hi falten les banderes, camisetes de la selecció, gorres i cares pintades de vermell i groc, un denominador comú al qual es suma una certesa compartida. Avui Espanya guanyarà i aconseguirà el pas a la final.
Creo que vamos a ganar. A los gabachos no podemos dejarle ganar.
100% ganamos. Ya le ganamos en la Eurocopa, esta vez le ganamos también.
Un poco duro el partido, pero yo creo que bien vamos a ganar.
Se agradece que monten estas cosas para poder verlo entre tanto ambiente, que se celebra mucho mejor que a lo mejor en casa. Y nada, apoyando a la selección con mucho ánimo.
D'aquí ben poc, quan siguin les 8, començarà l'actuació del DJ Jaume Colombas, que posarà música i animarà la festa fins que a les 9 del vespre la pilota comenci a rodar. I guanyi o perdi la selecció, el que sí hauran de fer els assistents serà rodar cap a casa, i per fer-ho amb major seguretat i control, tant l'MT com serveis ferroviaris de Mallorca activaran un dispositiu especial de retorn. Hi haurà autobusos llançadores continus entre Sant Fusteret i la plaça d'Espanya, i trens especials cada 10 minuts fins a l'estació intermodal perquè la sortida del recinte sigui tan àgil com segura.
Gràcies, Victòria. 10 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El Sindicat Mèdic de les Balears ha convocat una concentració contra les agressions als sanitaris dijous que ve. Serà a les 11 del matí a les portes del Centre de Salut de Sant Antoni, després de la darrera agressió patida per una metgessa, una infermera i el personal del SAMU 061 durant la nit de divendres.
El CIMEVAL insisteix que les agressions contra el personal sanitari s'han convertit en un problema estructural i per això reclamen solucions. És el portavoc David Rodríguez.
Tenemos en Ibiza pues una población en verano, que es especialmente de riesgo, cuestiones relacionadas con el turismo de excesos y el turismo de ocio, pues es habitual atender sobre todo los servicios de urgencias a pacientes que presentan estados de intoxicación y que, bueno, que reaccionan de forma violenta a cualquier interacción con los profesionales.
El sindicat reclama que la professió mèdica sigui reconeguda legalment com a professió de risc, així com es reforci la seguretat als centres sanitaris, especialment al servei d'urgències.
I les empreses d'inserció de les Illes han mantingut aquest 2025 un total de 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria anual presentada a Palma per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que alerten que el perill de les persones ateses és cada vegada més vulnerable. Expliquen que aquesta situació s'ha accentuat després de la pandèmia i que la crisi de l'habitatge en dificulta encara més la recuperació, ens explica Marta Puyalto.
Les 7 empreses d'inserció associades han generat enguany 260 llocs de feina, 150 dels quals són contractes d'inserció. A més, 23 persones han completat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. Tot i això, les entitats expliquen que els processos d'inserció que abans de la Covid eren més curts, ara s'allarguen fins al màxim de 3 anys. Maria Jaume és vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Inserció i parla d'una vulnerabilitat extrema.
Ventura Bans del Covid venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada. Vull dir, són persones que tenen moltes problemàtiques, persones que tenen addiccions. Clar, tot això el que fa és que l'itinerari s'allargui en sotens.
L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any passat, i ha generat un retorn de gairebé 2 milions d'euros a les administracions en impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Les entitats destaquen que el 57% dels contractes d'inserció s'han mantingut durant el 2025 i valoren positivament la reforma de la Llei d'Empreses d'Inserció, que facilita la contractació de persones en risc d'exclusió social, tal com explica Toni Parets, de Ben Fet Serveis.
Les empreses que tenim o que m'han contratat segueixen contratant-nos i deu ser per qualsevol cosa, perquè si no estan contents amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. Contratar una empresa, fer contracte amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional.
Aquestes empreses treballen en sectors com la gestió de residus, el reciclatge, la recuperació i venda de roba, la jardineria, la neteja o el manteniment, amb l'objectiu de combinar activitat econòmica i inclusió social.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons recull la sentència, el tribunal considera que Sánchez és autor per cooperar necessàriament en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per contra, la sala no veu acreditat el delicte de tràfic d'influències.
Durant aquests 9 anys no podrà optar a aconseguir o ocupar cap lloc de treball que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'expresident de l'Institució Provincial i el secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de 2 delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu, Elma Sainz, ha dit que el govern confia que les instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
La sentència ja s'ha conegut en ple debat extraordinari en el Congrés dels Diputats.
La popular Esther Muñoz considera que avui és un dia històric per a la democràcia.
Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
El republicà Gabriel Rufián ha sortit en defensa de Sánchez, com també ho ha fet el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez.
Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
¿Te parece desproporcionada?
Me parece que... Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
El diputat de Vox, José María Figaredo, considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són, segons ha dit, uns lladres.
Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
La sentència es pot recórrer.
I tot això quan estan ben pendents al Congrés dels Diputats d'una votació. La cambra previsiblement tombarà l'objectiu d'estabilitat 2027-2025, que és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports. El Partit Popular, Vox i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura de la dreta i recorda que la proposta que presenten permetria una despesa rècord de la qual, diuen, es beneficiarien directament les comunitats autònomes.
Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
Tant PP com Vox neguen aquests arguments, mantenen que tot plegat forma part d'un teatre de Pedro Sánchez per allargar una legislatura agònica, segons ha defensat el diputat del Grup Popular, José Vicente Marí, qui n'ha demanat la dimissió.
¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
El que sí que es preveu que tiri endavant és la convalidació del decret llei per consolidar el sistema d'atenció a la dependència.
Una normativa que preveu un finançament històric de fins a 6.200 milions d'euros permetrà, a més, corregir el desequilibri que fins ara es donava per finançar aquest sistema, ja que l'Estat només aportava un 20% de les ajudes enfront del 80% de les comunitats i ara no assumirà la meitat cadascú. Això permetrà duplicar les ajudes mensuals a persones amb els graus de gran dependència o dependència greu greus reconeguts i actualitzar els casos de dependència moderada. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha recalcat la importància que la iniciativa tiri endavant.
Cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal. La norma que s'ha aprovat al Consell de Ministres incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills.
La norma inclou la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat als maltractadors en sentència ferma. La nova regulació inclou l'obligació d'escoltar sempre els menors abans de decidir-ne la custòdia. A més, tipifica la violència vicària al Codi Penal com un agreujant per raó de gènere, fet que elevarà les penes. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
Sí que és veritat que hi ha unes limitacions molt substantives en quant a la pàtria potestat o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
I d'aquí unes hores, aquesta mitjanit, se suprimeix la tanca de Gibraltar després de firmar un tractat Brussel·les i Londres. Avui el text de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal.
La mesura estrella del pacte s'aplicarà de manera provisional aquesta mateixa nit a la supressió de la tanca que separaven dos territoris des de fa un segle. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que és una fita històrica, però que Espanya seguirà reclamant la sobirania de Gibraltar.
Una nueva era para las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar y que cierra definitivamente el Brexit, la última pieza que faltaba y que abre también una nueva era de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice.
I al Mancor, dues persones han mort i quatre més continuen desaparegudes després de l'incendi en un edifici en obres al centre de Brussel·les.
El foc s'ha originat al segon pis, s'ha propagat pel buit de l'ascensor i ha deixat atrapat diversos treballadors. Els equips d'emergència continuen les tasques de rescat mentre les autoritats investiguen les causes del sinistre. El primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, s'ha desplaçat fins a la zona.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
No sé què faria sense el meu jardí. Em s'espantaria sol que ve pel matí. De vegades sento que el conec molt bé, però després m'adono que no sé res d'ell.
Acostar als infants l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Amb aquest objectiu, la Seu acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, el secret de la Seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Ens ho explica Neus Pericàs.
El llibre explica l'aventura que viu una Margalida en la seva darrera visita a la Seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix el secret de la Seu. Ho explica la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro.
Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaba enamorant-se de la nostra catedral.
Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flàvia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como 3 veces o 4, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores...
De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. El seu director, Andreu Villalonga, destaca com l'objectiu del conte ha estat respondre a la finalitat històrica de la Seu.
Intentar vigilar que el producte final respongués
a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
Aquest conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
I de lectura per la mare, de música.
Yo que me mareo con la brisa del mar, el temporal capeó al ritmo de este cha-cha-cha. El genovés Colón.
I és que dia 24 de juliol, aquests que sentiu, l'orquestra Mondragó actuarà a la Coma com a part de la gira de celebració del 50è aniversari. L'actuació gratuïta serà un dels principals reclams de les festes d'aquest nucli de Sant Llorenç d'Escardassà, Neus.
El concert forma part del programa de les festes de Sacoma 2026, que se celebraran del 17 al 26. La banda, considerada una de les formacions més emblemàtiques de la història del rock espanyol, arriba a Mallorca immersa en una gira commemorativa que repassa 5 dècades de trajectòria marcades per un estil propi, l'humor, la teatralitat i cançons convertides en clàssics per a diverses generacions.
L'actriu Asten López, coneguda per sèries com Muertos S.L. o Machos Alfa, ha mort avui als 69 anys.
L'actriu, nascuda a Ávila l'any 1957, havia treballat en sèries com Cuéntame, Águila Roja, Acacias 38 o Velvet, entre d'altres. En teatre ha participat el musical Billy Elliot, Luces de Bohemia, d'Alfredo Sanzol o El quaderno de Pitágoras.